Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliarem tot seguit en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada de dimarts, dia 26 d'agost, cobrim a nivell local que en les properes setmanes un centenar de famílies de Balaguer rebran una carta amb la informació sobre el projecte Omplim la motxilla, impulsat pel Pla Educatiu d'Entorn amb la participació de professionals de diferents àmbits educatius, serveis socials, CEDIAP, Creu Roja i Salut, entre d'altres. L'objectiu és potenciar la implicació de les famílies en l'educació dels seus fills i filles i facilitar l'adaptació al context escolar, especialment en el cas de famílies nouvingudes o en realitats culturals i educatives diferents a les de Catalunya. A banda d'aquesta qüestió, amb la que obrirem l'informatiu, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars. A Comarca parlarem que el poble de Castelló de Farfanya inicia la tercera i darrera fase de restauració de la seva font barroca. Aquesta compta amb algunes peces que són reciclades de l'època i es van afegir dos àngels a la part superior de la font, que són del segle XV d'època medieval. D'altra banda, en l'àmbit agrari comença la campanya de l'ametlla amb bones previsions de collita i un repunt en els preus. I Gust de Lleida supera els 700 adherits i consolida el seu lideratge com a marca agroalimentària del territori. Els embassaments de Lleida acumulen més del 50% de capacitat en plena campanya de reg, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El pantà de Rialb, per exemple, està al 73% i Camarasa al 55%. D'altra banda, l'onada de calor de mitjans d'agost va ser la més intensa de la història d'Espanya, amb 4,6 graus més del que és habitual. En un caire més cultural i social, pararem que l'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística arriba per primera vegada a les 40.000 places en un trimestre. L'inscripció s'amplia tota una setmana i ofereix un 15% més de places que en el mateix període de l'any passat. D'altra banda, aquest dimarts finalitza el cicle Música i Tapes amb DJ Loquito. La sessió començarà a les 9 de la nit a la plaça del Mercadal i, com sempre, es podran degustar tapes i prendre un refrigeri. Pel que fa a l'àmbit esportiu, el pròxim 14 de setembre, Bellmunt d'Urgell acollirà la 13a edició de la BTT Serra d'Almenara i la Societat de Pescadors Esportius de Balaguer va organitzar aquest passat cap de setmana la 27a Marató de Pesca amb la participació d'una vintena de pescadors. Balaguer impulsa el projecte Omplim la motxilla per afavorir la implicació de les famílies en l'educació. En les properes setmanes, unes 150 famílies de la ciutat rebran una carta amb informació sobre aquest projecte, impulsat pel Pla Educatiu d'Entorn, amb la participació de professionals de diferents àmbits educatius, serveis socials, CEDIAP, Creu Roja i Salut, entre d'altres.
La Paera d'Educació, Infància i Igualtat, Anna Profitós, ha explicat a Ràdio Balaguer que l'objectiu és potenciar la implicació de les famílies en l'educació dels seus fills i filles, així com facilitar l'adaptació al context escolar, especialment en el cas de famílies nouvingudes o amb realitats culturals i educatives diferents a les de Catalunya.
I el que busque són principalment dos objectius. Un és que les famílies que no han tingut mai fills escolaritzats coneguin el funcionament del sistema educatiu de Catalunya, i l'altre seria afavorir la cohesió social entre les diferents famílies, per tal que l'adaptació dels seus fills al context escolar sigui molt més fàcil. Aquests són els dos objectius. Potenciar justament la implicació de les famílies en l'educació dels seus fills i que coneguin el funcionament del sistema educatiu, no només els que tenim al país, sinó també doncs, les famílies que venen d'altres països que també tenen altres cultures i altres maneres de fer.
La carta, que inclourà un codi QR per confirmar assistència, servirà per convocar les famílies a una sessió d'acollida comunitària el dimarts 16 de setembre, de 10 del matí a 12 del migdia, a l'espai Temps de Cures, a l'avinguda Pere III de Balaguer. L'acte comptarà amb servei de canguratge, per tal que les famílies puguin assistir sense preocupar-se de la cura dels infants.
Sí, és una xerrada única que es farà el dia 16 de setembre, de 10 a 12. Hi ha un servei de canguratge per les famílies que tinguin petits, molt més petits, que no estiguin en aquell moment a les llars d'infants o a les escoles. I justament el que es farà serà parlar de temes que són superimportants, com per exemple la puntualitat o l'assistència continuada a les classes. Se'ls parlarà també d'hàbits saludables.
La iniciativa està especialment adreçada a famílies amb infants que inicien la seva escolarització a I2 o I3, a famílies que escolaritzen per primer cop un fill o filla, a nouvingudes o a aquelles amb una estructura familiar singular, com les que tenen un sol progenitor a càrrec. Segons ha explicat la tècnica coordinadora de Creu Roja a la Noguera, Vicky Armengol, durant la sessió es tractaran temes claus com el funcionament dels centres educatius, la importància de la puntualitat i l'assistència continuada, la vestimenta adequada, els hàbits saludables, el desenvolupament del llenguatge, l'alimentació equilibrada, la participació en reunions i la comunicació amb l'escola.
La sessió va adreçada a famílies nouvingudes i també famílies que a lo millor ja fa més temps que estan a Balaguer, però que és la primera vegada que escolaritzen a un nen o a una nena i llavors està bé que coneguin una mica i se familiaritzen amb tot el que implica el sistema escolar. Llavors, durant la sessió vindran diferents professionals de diferents àmbits i es tractaran temes clau com el funcionament dels centres educatius, la importància de la puntualitat i l'assistència continuada dels seus fills i filles a l'escola, la vestimenta adequada segons l'estació de l'any, els hàbits saludables, que implica no només a nivell de salut, sinó alimentació, higiene, etc. El desenvolupament del llenguatge, perquè a vegades també ens comentava la logopeda del CEDIAP, que a vegades des d'aquí comentem molt que s'integren i aprenguen el català, el castellà i les llengües, però que també és molt important, com deia la logopeda, que mantinguin la llengua del cor, és a dir, la llengua materna, perquè si no els nens a vegades se fan mal aprenent tantes llengües alhora. Per tant, els va donar també consells molt interessants que crec que ens van servir tant a les famílies com als professionals. Després també sobre alimentació, la participació en reunions i la comunicació amb l'escola i com és el funcionament de les AFES, perquè ho coneguin i perdin la por i es puguin familiaritzar.
També es parlarà del paper de l'AFA, de les eines de comunicació que utilitza cada centre i de la rellevància del català com a llengua de cohesió per afavorir la integració i el suport als aprenentatges dels infants. Des del Pla Educatiu d'Entorn es remarca que aquest tipus d'accions no només milloren la relació entre famílies i centres educatius, sinó que afavoreixen la cohesió social i la creació d'una comunitat educativa més implicada i diversa.
Anem a comarca per parlar que el poble de Castelló de Farfanya iniciarà la tercera i darrera fase de restauració de la seva font barroca. Aquesta compta amb algunes peces que són reciclables de l'època i es van afegir dos àngels a la part superior de la font, que són del segle XV, d'època medieval. L'alcalde de Castelló de Farfanya, Omar Nomri, preveu que la darrera actuació costarà al voltant d'uns 30.000 euros i que en principi s'intentarà finançar amb fons de la Diputació per a que de cara a finals d'any o principis de l'any que ve es pugui començar l'actuació.
Al final Castelló té molt de patrimoni. Hem restaurat altres edificis, hem restaurat el castell, hem restaurat la presó, però com sempre hem d'anar fent-ho per fases, fins i tot dividint per fases les actuacions en un mateix monument. I aquest és el cas més recent, la font és un cas que també ens preocupava moltíssim, perquè la font de Castelló té algunes peces que són reciclades de l'època. Això es feia habitualment, sobretot al segle XVIII, agafant peces d'època medieval i les utilitzant per decorar nous monuments. Llavors aquesta font sabem que és una font barroca, més o menys, i que es van afegir dos àngels a la part superior de la font, que són del segle XV, que són d'època medieval. Llavors, ens queda una última actuació per fer en aquesta font, una actuació que preveiem que costarà al voltant d'uns 30.000 euros i que en principi intentarem finançar doncs, amb fons de la Diputació, amb alguna subvenció de la Diputació. Estem treballant amb un conveni per acabar de culminar aquesta actuació i no ho hem anunciat encara o ho fem públic ara perquè ja està bastant més avançada aquest conveni.
Nomri afirma que els agradaria retirar aquests àngels d'allà i posar còpies dels àngels perquè els originals estiguin protegits de les inclemències del temps, perquè si no s'aniran deteriorant. Aquests són dos àngels que sostenen els escuts del Comtes d'Urgell. També es celebra que aquesta iniciativa estigui ben encarrilada i permeti recuperar definitivament aquesta font.
Són dos àngels que sostenen els escuts dels Comtes d'Urgell i la veritat és que bueno, és important preservar el patrimoni i a vegades doncs, hem d'acabar triant per l'urgència, però també sobretot, i això és algo que m'agrada remarcar sempre, per la capacitat econòmica de fer aquella actuació. sense anar més lluny, el castell va ser una reivindicació històrica i ens hagués agradat fer Santa Maria també, però només vam poder fer el castell perquè és de titularitat municipal i l'hem acabat fent ara, però això no vol dir que no s'hagi lluitat durant molts anys per intentar aconseguir fer el castell, però fins que no s'ha aconseguit el finançament no s'ha pogut fer. Pues amb la font passa el mateix, som conscients de l'urgència de fer aquesta intervenció, però fins que no aconseguim el finançament d'altres entitats supramunicipals, doncs l'Ajuntament de Castelló té uns recursos molt limitats pel que fa al manteniment i conservació del patrimoni, i ja no parlo de restauració de patrimoni.
La restauració completa de la font s'ha fet en tres fases. Aquesta és l'última fase i les tres han estat cofinançades, en aquest cas amb la Diputació de Lleida. Les altres dues fases es van fer en el mandat anterior i ho van fer a través d'unes línies de subvenció que van treure de cofinançament amb fons FEDER. Al final, aquests fons FEDER van acabar decaient i ho va acabar finançant tot la Diputació i una part l'Ajuntament de Castelló.
Les altres dues fases, ara no et sabria dir l'any concret, però sé que ho van fer en el mandat anterior i ho van fer a través d'unes línies de subvenció que van treure de cofinançament amb fons FEDER. Al final aquells fons FEDER doncs, van acabar decaient i ho acabar finançant tot la Diputació i una part l'Ajuntament. I el que es va fer és recuperar, doncs, treure tots els desperfectes que hi havia per vandalisme, perquè hi havien hasta grafitis fins i tot a la font, hi havia fins i tot grafitis. Després el sostre estava tot ple d'herbes, se va desbrossar totes aquestes herbes, se va netejar i després se va recuperar totes les figures com aquests àngels o figures que hi ha a l'interior de la font, que hi ha una verge dins de la font, doncs també se van restaurar i es va restaurar tota la pedra lateral i consolidar perquè no s'anés erosionant la pedra. Tot això es va fer, com dèiem, dues fases i la veritat doncs que ha quedat prou bé. L'únic que ens falta l'última fase, que és recuperar això del broc de l'aigua i evidentment doncs fer una actuació contundent amb pel que fa a la preservació d'aquests àngels.
Omar Nomri ha explicat que ara tan sols falta recuperar el broc de l'aigua i fer una actuació contundent pel que fa a la preservació dels àngels. Al mateix temps, comenta que la idea és exposar-los, així com han fet amb avions que van trobar de la Guerra Civil. En cas de no trobar un lloc adequat a Castelló per exposar-los, estan pensant fer una digitalització i que es puguin veure en QR i que estiguin en un fons museístic.
La idea és poder-los tindre museïtzats a Castelló. Ara que hem renovat també l'Ajuntament, doncs tenim pensat en algun espai de l'Ajuntament o bé alguna sala del local social que estem reaprofitant ara per fer exposicions. Aquest mes d'agost inaugurarem l'exposició del Prehistart a Castelló, que estarà fins al novembre, i a la sala on precisament fem aquesta exposició pues, també li podem donar un ús també més dinàmic i poder tindre com a sala d'exposicions. També estem millorant altres equipaments per tindre aquest espai específic de museïtzació a Castelló, perquè creiem també que tenim, com deia, tant patrimoni, també moble, no només immoble, que necessitem un espai on poder divulgar una mica la història del poble. De moment, ja dic, ho hem trampejat entre Ajuntament i altres edificis municipals, però sí que ens agradaria fer un espai específic on es pogués destinar aquests llocs, o sigui, aquestes obres. Prova d'això és els avions que vam trobar de la Guerra Civil, doncs els hem acabat instal·lant a l'Ajuntament, perquè és un espai que bueno, és també bastant visitat per la població, o sigui per la sala d'actes, quan se fan activitats, o sigui pels plens, o sigui pel dia a dia, que la gent pot pujar a veure aquests avions. Però també hem posat en molts llocs, de moment ho hem posat a l'Ajuntament, codis QR, perquè la gent, pues, fora d'horari d'obertura, pues, també pugui veure aquestes restes. No descartem amb els àngels, doncs, si no trobem un lloc adequat a Castelló, doncs, poder fer una digitalització i que es puguin veure amb QR i que estiguin pues, en algun fons museístic, que no descarto que sigui el Museu de la Noguera o...
En l'àmbit agrari parlem que els productors d'ametlla ja han començat la campanya de collita amb bones previsions, tant pel que fa al volum i a la qualitat del fruit com al preu que pot repuntar segons les primeres estimacions del sector. Les bones previsions es deuen a les pluges de la primavera i a l'absència d'episodis meteorològics adversos durant la formació i creixement de les ametlles. En especial, les produccions seran altes als camps de regadiu, on els quilos obtinguts poden multiplicar-se per 15 o 20. Segons ha explicat el responsable de fruita seca de Jarc, Xavier Cullerès, per aquest motiu, el sindicat demana al govern que aposti per fer arribar aigua a les finques amb un preu assequible.
La collita d'ametlla s'ha avançat una setmana respecte a la mitjana habitual i s'allargarà fins a mitjans d'octubre. En el cas de les comarques de Ponent, la recol·lecció va començar la segona setmana d'agost, amb varietats primerenques com la Guara o la Bairo. Les pluges de la primavera, juntament amb l'absència de gelades i pedregades importants als camps d'ametllers, ha propiciat un fruit bo i de qualitat. De manera puntual, però, les onades de calor, i en especial la que es va registrar a finals de juny, han provocat que les ametlles d'algunes branques no s'hagin acabat de formar. A mesura que anem collint, veurem si això ha afectat molt o no, però esperem que sigui una afectació general, ha explicat Xavier Cullerès, cap de la sectorial de fruita seca de Jarc. Pel que fa als preus, s'estima un repunt important respecte de l'anterior, ha explicat Cullerès. Fa un any els preus se situaven sobre els 4 euros, mentre que les primeres cotitzacions d'enguany se situen entre els 5,30 i els 6,30 euros per quilo, en funció de la varietat. A més, el sector estima un increment d'aquests preus al llarg de la campanya per l'augment de la demanda i la selecció de calibres superiors.
No, aquesta campanya, pel que fa a l'ametlla, és una campanya en general, creiem que serà més bona que l'anterior, pel que fa a quantitats i esperem que en qualitat també sigui bona. I pel tema preus, doncs, també sembla que ha hagut un repunt important respecte a la campanya anterior. Bueno, la campanya es preveu bona perquè, pel que fa com a mínim a producció, perquè no ha hagut grans gelades que ens afecteixin a la primavera, per tant no va haver mermes per fred, ni secans ni recs, en general, sempre hi ha alguna zona, però en general no.
A Catalunya es colliran enguany un total de 32.970 tones d'ametlles, repartides en 26.272 hectàrees de superfície productiva, segons les dades provisionals del Departament d'Agricultura del mes de juny. Les finques de secà representen al voltant del 61% de la superfície d'ametller, tot i que la seva producció és inferior respecte que les de regadiu, que representen l'altre 39%. De fet, Cullerès afirma que les finques de regadiu poden arribar a produir fins a 15 o 20 vegades més quilos que les de secà.
La diferència d'una finca de regadiu a una de secà pots multiplicar, ja et parlo d'un... Els secans aquests d'aquí, hi ha secans que són més bons, però en aquests secans de per aquí pot multiplicar per 15 o per 20 els quilos totals que es produeixen. Vull dir, el secà aquí està condemnat. És una zona molt àrida, molt seca, i les produccions són molt baixes. Per tant, les de secà superen en quantitat les de rec, però les de rec superen en quantitat de producció les del secà.
Els fruits secs és un dels sectors afectats per l'acord arancelari de la Unió Europea i els Estats Units. La fruita seca exportada al país nord-americà inclourà un gravament del 15%, mentre que els productes importats d'aquest país tindran accés preferencial a la Unió Europea. Des de Jarc consideren que aquesta mesura afectarà la competitivitat dels productes europeus i, davant d'això, demanen als compradors i elaboradors catalans que prioritzen la compra d'ametlla catalana per davant de la dels Estats Units.
Amb el tema dels aranzels dels Estats Units i tot això, el govern americà ens ha posat uns aranzels del 15% a la fruita seca que va cap als Estats Units, que és poca quantitat, però en canvi a la quantitat que ve d'allà, que és molta, en aquesta no hi ha cap mena d'aranzels. És per això que també des de ja reclamem als compradors i als elaboradors d'aquí que facin ús del producte d'aquí, que facin ús del producte local i que minimitzin les compres als Estats Units, que al final tenim un producte bo aquí i de proximitat i ho podem aprofitar. Intentem, mentre hi hagi producte aquí, valoritzar el d'aquí. Tot i que, clar, el món del comerç és el que és, i si t'ofereixen producte d'allà barat i sense aranzels ni res, doncs, això és inevitable, no? Però dins del que es pugui, doncs, que es faci ús del producte d'aquí. La balança és negativa per nosaltres, vull dir, nosaltres exportem molt poc, però en canvi importem molt d'allà, que una vegada és aquí es transforma i es posa al mercat, ja sigui d'aquí, o s'exporta una altra vegada cap a un tercer país, com si fos producte d'aquí.
Segons ha explicat Cullerès, Espanya aporta poca ametlla al país nord-americà, però en canvi és el principal comprador d'ametlles californianes de la Unió Europea. Segons les darreres dades provisionals del Ministeri d'Economia, l'any passat Espanya va importar ametlles per un valor de 267,5 milions d'euros, xifra que suposa el 65% del total de les importacions espanyoles d'aquest producte.
I també dins d'aquest bloc parlem que la nova marca agroalimentària de la demarcació de Lleida, Gust de Lleida, ha superat els 700 membres adherits en només 4 mesos des del seu llançament oficial i es consolida com a referent per a la promoció dels productes del territori. Aquesta fita confirma l'aposta compartida per una nova identitat forta, moderna i unificada que projecta els sabors i valors de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Impulsada pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i els 13 Consells Comarcals de la demarcació, Gust de Lleida neix de l'evolució de la xarxa Aliments del Territori i Tu, que ja havia agrupat més de 600 productors. Amb la nova marca s'ha ampliat la comunitat i s'ha reforçat el sentiment de pertinença a un projecte col·lectiu que aposta per la qualitat, l'autenticitat i la sostenibilitat. Els beneficis per als adherits inclouen visibilitat en campanyes promocionals, participació en fires i esdeveniments gastronòmics, suport en accions comercials i accés a eines de formació i col·laboració. A més, la marca compta amb una web i aplicació pròpia, presència activa a xarxes socials i una imatge renovada que transmet els valors del territori a través d'una estètica moderna i reconeixible. En els darrers mesos, Gust de Lleida ha estat present en una vintena d'esdeveniments destacats, des del Fòrum Gastronòmic de Galícia fins a fires locals i esdeveniments de proximitat, i prepara ara una gran festa gastronòmica, la Fira de Sant Miquel, que esdevindrà un nou punt de trobada entre productors, consumidors i prescriptors. En 700 adherits, Gust de Lleida fa un pas ferm cap a la consolidació d'una entitat agroalimentària pròpia i reconeguda que posa en valor el que es fa únics, la terra, les persones i el gust de les nostres terres. Tots els pantans de Lleida estan per sobre el 50% de la seva capacitat i superen la mitjana d'aquestes dates, després d'haver superat els principals mesos de la campanya de rec, que va començar al març. Així es desprèn de les dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i que recull el diari SER.
La mitjana d'aigua embassada aquest any s'acosta als 73 hectòmetres cúbics, mentre que la del 2024, per aquestes mateixes dates, va ser de 61. També supera la mitjana de l'última dècada, de 62,8 hectòmetres cúbics. Queda enrere la sequera de 2021-2023, anys en què les comunitats de regants van haver de limitar recs. El canal d'Urgell es va veure obligat a tancar el principal per primera vegada en la seva història fa 2 anys i donar rec per torns. Ara compta amb prou reserves per a una altra campanya de rec, segons va explicar el president Amadeu Ros. Al Segre, el pantà d'Oliana està al 73,2% de la seva capacitat i emmagatzema 61,7 hectòmetres cúbics. N'ha guanyat 6 l'última setmana. Pel que fa a Rialp, amb 403 hectòmetres cúbics de capacitat, també està al 73,3%, amb gairebé 98 hectòmetres cúbics més que l'any passat en aquestes dates. En una setmana n'ha perdut 11, encara que cal tenir en compte que aquest cap de setmana s'han portat a terme diverses proves esportives al Segre i al Cincac, que requereixen alliberar cabal. Quan a la Noguera Ribagorçana, que proveeix els sistemes de rec de Pinyana, Aragó i Catalunya i al Jarri Balaguer, el pantà d'Escales està al 76%, el de Canelles es troba al 75,5% i Santana al 54,5% de capacitat. Les pluges de l'última setmana han fet que els pantans guanyessin reserves en capçalera. Pel que fa als pantans del Pallaresa, Camarasa està al 55,2% de capacitat i no ha perdut gairebé cabal respecte al 2024. L'embassament de Sant Antoni està al 72,9% i Terradets al 94,8%. El pantà de Barassona, el riu Éssera, que subministra aigua a la zona osquenca de l'Aragó i Catalunya, emmagatzema 38,6 hectòmetres cúbics i està al 45,5%.
D'altra banda, l'onada de calor de mitjans d'agost va ser la més intensa mai viscuda a l'estat espanyol, des de que es tenen registres. Segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, les temperatures es van situar 4,6 graus per damunt del que és habitual i l'onada es va allargar durant 16 dies. De fet, el període del 8 al 17 d'agost és la sèrie de 10 dies consecutius més càlids mai registrats. Tot plegat fa preveure que aquest estiu serà un dels més càlids de la sèrie històrica. A Catalunya només hi ha hagut episodis més severs, el del 2023 i el del 2003, tot i que s'han batut alguns rècords de temperatura. Les temperatures també han estat especialment elevades a Catalunya durant l'onada de calor, amb rècords com els del dia més calorós de la història, un mes d'agost a la ciutat de Barcelona, amb 38,9 graus. Va ser el 16 d'agost. Tot i això, la d'aquest 2025 no ha estat l'onada més intensa registrada al país, ja que la superen, com deien, les de l'any 2023 i 2003. Tot i això, un informe del Servei Meteorològic de Catalunya destaca la persistència de les altes temperatures durant més d'una setmana. La calor ha deixat empremta també en forma d'incendis arreu de la península Ibèrica, especialment al nord-oest. En un caire més social, parlem que el Consorci per la Normalització Lingüística obre un nou període d'inscripcions per a 1.700 cursos de català, des del nivell inicial fins al superior C2. Per primera vegada, l'oferta arriba al voltant de les 40.000 places, fet que representa un augment proper al 15% respecte al setembre del 2024. El creixement del nombre de cursos s'emmarca en el pla de xoc per garantir l'accés de les persones adultes a l'ensenyament de català. Entre els nivells més oferts, destaca l'oferta de cursos inicials i bàsics, que representen més d'un 60% de l'oferta i que permeten atendre a la població que no té o té pocs coneixements de català.
Els cursos de català s'ofereixen en forma presencial i en línia. Per tal de facilitar el procés d'aprenentatge, en el cas dels cursos de nivell inicial i bàsic, es prioritza l'oferta presencial, mentre que el nivell superior C2 s'ofereix exclusivament en línia. Enguany, les dates d'inscripció s'amplien i són del 15 al 19 de setembre i també el 22. Aquest augment permetrà que el procés tingui un funcionament més fluid, ja que els dies es distribueixen en funció del nivell que es vulgui cursar i de si s'hi ha este dret a inscriure's en torn preferent, per qui ha fet un curs al CPNL els últims 12 mesos o bé en torn general obert a tothom. Qui necessiti acreditar el nivell de català podrà fer la sol·licitud de l'1 al 4 de setembre. Es tracta d'un pas necessari per a qualsevol persona que no hagi fet un curs al CPNL. Per fer-lo, es pot aportar un certificat oficial o bé sol·licitar una prova de nivell. Més enllà del 4 de setembre, el tràmit es podrà fer igualment, encara que el CPNL no podrà garantir obtenir els resultats abans del període d'inscripcions. Qualsevol persona que necessiti suport en el procés d'inscripció pot fer-ho dirigint-se presencialment, per telèfon o correu electrònic als 143 punts d'atenció del CPNL. A més, com a novetat que es va incorporar durant la inscripció d'estiu, també es pot contactar amb el telèfon d'atenció ciutadana 012. Davant el bon funcionament que ja va tenir, el CPNL aposta per consolidar aquesta via de suport a la ciutadania. El telèfon estarà en funcionament de dilluns i divendres, de les 8 del matí a les 10 de la nit. Pel que fa al preu dels cursos, a inicial i bàsic són gratuïts. La resta de cursos són de pagament. Més enllà del setembre, el CPNL també obre les inscripcions dues vegades més a l'any pels cursos trimestrals, des del nivell inicial fins al de suficiència C1. Habitualment, aquests períodes solen ser el desembre i el març-abril. Pel que fa al superior C2, de durada semestral, hi ha un nou període d'inscripció cap al febrer. Les dates exactes es publiquen al web i a les xarxes socials amb una antelació mínima de 15 dies. A comarca també es pot demanar informació al Servei Comarcal de Català de la Noguera, que disposa d'una oficina al Consell Comarcal, o al correu electrònic noguera@cpnl.cat.
I acabem parlant, en aquest cas, que aquest dimarts finalitza el cicle Música i Tapes, serà amb DJ Loquito. Recordem que els dimarts de juliol i agost s'ha fet aquest cicle de concerts del Música i Tapes, una de les activitats d'estiu organitzades per la Paeria de Balaguer, el qual s'ha fet tots els dimarts al vespre a la plaça de Mercadal, i que convidava a fer unes tapes i gaudir de la música en directe, amb una bona representació de grups musicals de proximitat. El proper concert serà una sessió que tancarà el cicle, amb la música del conegut DJ Loquito, que oferirà una festa Remember amb música dels anys 80 i 90. La sessió començarà a les 1 de la nit a la plaça del Mercadal i, com sempre, durant aquesta sessió es podran degustar tapes i prendre un refrigeri. I fet aquest apunt, us deixem tot seguit en la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
I comencem aquesta secció esportiva parlant de pesca, concretament de la 27a Marató de Pesca celebrada aquest passat cap de setmana a Balaguer.
La marató de pesca va començar dissabte a les 6 de la tarda i va acabar el diumenge a les 12 del migdia. La vintena de pescadors participants de totes les edats es van repartir als marges del riu Segre al seu pas per la ciutat, concretament al voltant del Parc de la Transegre. Per participar era necessària disposar de la respectiva llicència de pesca federativa. En l'acte d'entrega de premis i trofeus va participar la paera de l'àrea d'esports de la paeria de Balaguer, Laia Viladrell. Des de l'àrea d'esports s'agraï l'organització d'aquesta activitat. En aquest sentit, han manifestat que la nova junta directiva ha donat un pas endavant, transformant la seva dinàmica i apostant per una nova manera d'entendre i viure la pesca, oberta, participativa i amb la mirada posada en el futur. Per tot això, han felicitat els organitzadors de la Marató per l'èxit de participació i els encoratgen a continuar en aquesta línia i consolidar un calendari ple d'activitats que facin créixer encara més la passió per la pesca a casa nostra. Per a més informació de la Societat de Pescadors Esportius de Balaguer o per a fer-se soci, els interessats es poden adreçar al local situat al carrer Àngel Guimerà número 69, els divendres de 7 de la tarda a 9 de la nit. El pròxim 14 de setembre, Bellmunt d'Urgell acollirà la 13a edició de la BTT Serra d'Almenara. Es començaran a repartir dorsals a les 7 del matí i la sortida serà a les 8:30 des de la zona esportiva i piscines municipals. La prova comptarà amb 4 modalitats: l'Open de 25 km i dificultat baixa, el Rally de 44 km i exigència mitjana alta, la Marathon amb 80 km i un desnivell de 1.700 metres i la versió e-bike, també de 44 km amb sortida mitja hora més tard, a les 9. Els participants tindran diversos punts d'avituallament i a l'arribada entrepà de botifarra, beguda i sorteig d'obsequis. Hi haurà podis i regals pels tres primers classificats, tant en categoria masculina com femenina i també per a les bicicletes elèctriques. Les inscripcions porten obertes des de juliol, valien 20 euros, a l'agost 24 i al setembre 27. En el cas de no estar federats, cal afegir 3 euros per l'assegurança. Les anul·lacions es poden fer fins l'1 de setembre, amb devolució del 75%. Per a més informació, es pot consultar el blog btt.serralmenara.blogspot.com o escriure a serralmenara@gmail.com.
Arribem al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita. Començant pel diari Segre, que el titular principal d'aquest diari explica que Tamarit gestionarà en una planta el 50% del cereal que importa en Lleida i Osca. La plataforma logística ferroviària de la Llitera comptarà amb un gran magatzem amb capacitat per moure 15.000 tones setmanals de gra. En successos, un jove ha resultat ferit després d'una nova punyalada al carrer Ramon Llull de la ciutat de Lleida. És el tercer apunyalament en només dos dies. I en esports, l'IPOS Lleida ja prepara la segona temporada a l'ACB, amb la posada en marxa dels entrenaments al Barris Nord. La Mañana destaca un nou episodi de violència a Lleida ciutat. És ja el tercer ferit per arma blanca en només dos dies. Hi ha dos detinguts, un d'ells menor d'edat, per un altre atac al casc antic, i l'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació particular. En esport també parla de l'IOPES Lleida, que ha iniciat els entrenaments amb il·lusió per preparar la nova temporada a l'ACB, i altres titulars parlen del repunt de preus i bones previsions en la campanya de l'Ametlla i de la polèmica per una planta de biogàs a Alcarràs. Finalment, el Punt Avui posa el focus amb la relació Xina-Rússia, d'enemics a aliats. D'estar enfrontades, en el passat està en sintonia, consoliden ara la seva aliança en el nou escenari polític mundial. El diari també fa palès en la seva secció el dia d'ahir que és difícil iniciar el curs polític amb focs actius, morts a Gaza, caos a Rodalies i els deures pendents de Sánchez i Illa. Amb aquest repàs als titulars del CIP posem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon dimarts.